Hola a tothom. T'imagines fer tota una pel·lícula amb intel·ligència artificial? Estem preparats per veure això? I per fer-ho? A Catalunya ens hem avançat amb el Festival Rain. És un festival internacional de cinema fet amb intel·ligència artificial. S'ha fet a la Pompeu Fabra i també al Sónar.
Frederic Guerrero Soler, catedràtic, investigador IA i codirector del Festival Rain.
A l'agost de 2022 es va alliberar Stable Diffusion 1.5, el moment històric. Al novembre es va posar en marxa ChatGPT i vaig anar a la direcció del departament i els hi vaig explicar que jo no volia fer més un tipus de coses que fèiem, no? De jornades i conferències, i que apostava per fer un festival de cinema amb intel·ligència artificial generativa. En aquell moment pensàvem que era el primer, després vam saber que érem els segons a nivell mundial, no? Però encara ens quedarà aquesta cosa de que vam ser els primers a pensar-ho, no?
Hi va haver una mica de tot, però realment tothom ho pot fer? Tothom pot fer una pel·lícula amb IA que tingui sentit estètic i sobretot un relat que sigui sorprenent?
Anna Giral, Artefacto Films, cineasta i investigadora.
La gent que li treu ara, que li treu més profit i que fa coses més interessants, és gent que ja feia coses interessants abans, sense això.
La gran pregunta és, fer una peça utilitzant intel·ligència artificial és videoart o és una pel·lícula?
Carme Puigé, periodista, guionista i directora de cinema.
Per mi és una pel·lícula sense cap mena de dubte, perquè en realitat tot això d'etiquetar que és una pel·lícula, que és un videoart, és complexa. Jo entenc que les etiquetes són necessàries i hem d'anar-nos col·locant, perquè la indústria necessita al final com tenir els seus box. Però és veritat que per mi, que vinc a més del món del curtmetratge, del documental i del llargmetratge, per mi sempre ha sigut una pel·lícula que encaixa en un espai de videoart. Em sento meravellada.
Avui al Pop-Up, des de l'última edició del Rain Festival. Avui al Pop-Up, IA i cinema.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Es pot fer una bona pel·lícula amb IA? Pop-Up IA. Benvinguts al present. Aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-Up amb Mariola Dinarès.
Bé, parlem de cinema i intel·ligència artificial. Anna Giral és de la productora Artefacto Films. És una cineasta de documentals independents que ara està fent una mica de cinema i recerca, o molt. Hola, Anna.
Hola, què tal? Com estem?
Clar, avui ens estem preguntant com és el cinema amb intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial pot ser creativa?
A veure, així sola, no. És creativa en la mesura que algú creatiu li dona instruccions creatives per fer quelcom creatiu que una altra persona considera creatiu. És a dir, és una cadena bastant llarga, això de la creativitat, sí.
Com t'hi vas introduir? Per tu què és la intel·ligència artificial al cinema? Quan la gent t'ho pregunta, tu què respons?
A veure, nosaltres amb el Jorge Caballero vam començar a investigar l'impacte de la intel·ligència artificial al cinema fa gairebé 7 anys. I per nosaltres era un procés normal, perquè nosaltres fem documental, vam començar amb el documental interactiu, després amb realitat virtual, realitat augmentada, és a dir, anàvem testejant, incorporant i jugant amb la tecnologia, conforme anaven sortint coses noves, i en aquell moment ja es veia, si estaves en aquest sector, que la intel·ligència artificial seria un tema. Clar, aleshores era algo que estava com molt segregat, era només per erudits que sabien programar, perquè era molt més complex, res a veure amb ChatGPT d'ara. Per tant, durant tots aquests anys, nosaltres hem estat treballant, incorporant, des d'altres vies, i bueno, penso que hem adquirit un coneixement molt interessant i molt profund de la tecnologia i fins a on pot arribar i fins a on arribarà.
Clar, podem dir que ara la gent es comença a entendre una mica tot allò que fa temps que esteu parlant vosaltres, no?
Sí. Tal qual, perquè jo recordo això, fa gairebé 7 anys estàvem fent uns seminaris de cine i intel·ligència artificial i era com la gent ens mirava com en plan alguna pregunta, no, perquè no s'entenia. Clar, ara és tot molt més fàcil, però crec que també s'ha de vigilar, perquè de cop ara ja tothom sap d'això, i normal, però vull dir, estem en el sistema en el que estem. Però també hi ha gent que diu moltes bajanades, llavors s'ha de vigilar una mica també i tenir una mica de cura. No, a qui escoltes i no, quines reflexions fa, perquè és molt fàcil ara com fomentar certes narratives que per mi són supererrònies amb aquesta tecnologia.
Sí, potser es parla molt, molt dels riscos, després hi anirem una mica, però també té moltes oportunitats. No? Clar, jo el que em plantejo és que quan estàs fent servir la IA per crear imatges, clar, el primer que penses, si no en tens idea, és que es creen patrons molt reconeixibles i tots iguals, no?
Sí, bé, és la pròpia tecnologia funciona així, tal com has dit. És a dir, la intel·ligència artificial, la gràcia que té és que funciona amb moltes imatges, milions d'imatges, i té la capacitat de buscar patrons i reconeixibles entre elles. I no patrons que nosaltres, com humans, podem reconèixer, sinó que són capes com molt profundes, utilitzen xarxes neuronals, és a dir, a nivell tecnològic és una tecnologia que entén la imatge diferent a nosaltres i que pot reconèixer coses que nosaltres a ull humà no veiem. I això és molt potent i és molt interessant. Però aquesta simplificació, reducció o agrupació fa que tots els biaixos nostres i totes les nostres males praxis afloreixin d'una manera com molt més evident. Cosa que en realitat considero que és bona, perquè ens dona una oportunitat com a societat per dir, ah, val, ja ho sabíem, però no, som superracistes, som supermasclistes, tenim problemes amb les minories, no? Perquè al final s'ha estat alimentant de tot aquest imaginari d'internet que no deixem de ser nosaltres.
Clar, dius, estem criticant a la intel·ligència artificial i potser el problema és nostre, no?
No, absolutament. O sigui, això no tinc cap dubte. És que hem de deixar d'antropomorfitzar la intel·ligència artificial. Són algoritmes. És que no són ni robots, que hi ha també molta confusió. Som humans que hem dissenyat uns sistemes que és estadística avançada, però clar, no queda tan sexy, no? Que ens permet treballar amb moltíssimes imatges, però nosaltres donem les ordres, per molt que les xarxes neuronals diguin, no, són caixes fosques que no s'entenen. Sí, hi ha alguns processos, els processos que no saps molt bé com funcionen, però la instrucció inicial l'hem donat nosaltres. Fer-les més grans, alimentar-les amb certes dades, decidir les polítiques darrere, com volem que sigui, tot això som nosaltres. I negar-ho és negar responsabilitats polítiques, i això els va molt bé als senyors que volen no demanar permís, sinó demanar perdó, i jo ja he fet la meva.
Clar, aquesta s'ha fet la segona edició del Rain Festival. No sé si en un any heu vist molt canvi. Quan presentàveu el festival dèieu el gran repte és que no sigui un collage d'imatges i és fer pel·lícules, no amb relat.
Sí, la veritat és que hem vist bastant canvi, perquè just l'any passat, quan vam fer la primera edició, encara no s'havien comercialitzat aquests models de text-to-vídeo, és a dir, que escrius quelcom i et genera un vídeo, i ara això ja ha evolucionat molt, no?, amb aquests últims Sora o Kling que va sortir ahir, que són superrealistes. Aleshores, quan vam fer el festival l'any passat, no, aquests models encara estaven en fase beta, no estaven. Aleshores, aquí hem vist un canvi impressionant amb lo bo i lo dolent, és a dir, molta més quantitat, molta més qualitat en certes coses, però també, bueno, també molts despeses que no tenien la qualitat suficient per estar en festival, que potser eren exercicis o proves, no? Perquè, clar, hi ha aquest accés ara com molt, molt més fàcil. Aleshores, també hem notat, doncs, alguns més, potser més cineastes també, que estan començant a provar això. És a dir, has de tenir alguna cosa a dir i dir-ho d'alguna manera, perquè si no, potser...
Clar, són imatges random, no?
Sí, bueno, es pot quedar en exercicis simpàtics, les xarxes socials, és a dir, quan parlem de cinema, també, no?, estem parlant bueno, d'algú com que realment, perquè tu li dediquis un mitja hora o una de la teva vida, home, vols que t'aporti alguna cosa. Mm-hmm. Per tant, hi ha una capa de complexitat que no tothom... Bueno, per això no tothom ja és director de cinema, no? És a dir, és una tecnologia que et pot ajudar a, no sé, arribar a llocs més fàcilment, a canviar les teves metodologies artístiques, això, no?, a veure les coses diferents, a obrir-te, a tenir, si tens poc pressupost, fer uns efectes especials...
Clar, aquí anava, perquè també una de les coses, clar, la IA generativa abarateix una mica els processos, no?, de producció i postproducció.
Sí. És a dir, encara no estem en aquell punt que dius... No, és a dir, hi ha com certa confusió, penso, entre, vale, utilitzo la IA perquè em faci una explosió i és apretar un botó. No. És molta feina, és a dir, encara s'han de fer servir moltes skills humanes, o sigui, no?, moltes qualitats humanes, perquè tu per fer això has de passar per After Effects, segurament abans has hagut de passar per Photoshop, per Premiere, és a dir, és la gent que li treu ara, que li treu més profit i que fa coses més interessants, és gent que ja feia coses interessants abans, mm-hmm, sense això. Jo no dic que algú que no haguessis fet res no pot, però ara veus això, que encara necessites molts coneixements tècnics i la IA s'incorpora en alguna part del procés. Mm-hmm. Però algú tot només hi ha...
És que, mira, ara que hi ha, per exemple, molt deepfakes, segurament, ja, la gent fa un acte, una xerrada, i estic segura que us han vingut artefacto, i diu, ostres, fes-me un deepfake de... que sé, de Puigdemont parlant d'una altra cosa, no? I sembla fàcil i no queda tan bé, tampoc, encara, eh?
No, encara no, encara no. És veritat que va molt ràpid, eh? Però, mira, és que l'altre dia ens va passar un cas així i quan els vam dir el que costava i el temps, va ser com, perdó? No, nosaltres necessitem per allà i hi ha molt menys pressupost. Bueno, clar, és que també, bueno, vull dir, doncs no, encara no està, o si, bueno, si ho vols fer de qualsevol manera i tal, no? És a dir, també... podràs començar a escollir els nivells, no, de qualitat que vols les coses, també, però no, sí.
Mira, que l'altre dia l'Albert Pla, per exemple, va fer, no sé si ho vas veure, va fer una simulació com si estés cantant amb el Setangana i la Rosalía, com si fos una sessió de Bizarrap, però ho va fer M.I.A. I era cutre, però feia gràcia.
Bueno, clar, és que depèn del context. Per exemple, a mi com a artista, diguéssim, quan em poso a la part més artística, a mi l'error em segueix interessant molt més. A mi la perfecció d'aquests models segurament no m'interessa tant, perquè a mi m'agrada filmar. Llavors ja vaig amb la càmera i filmo. És a dir, jo busco una altra cosa, i molts artistes busquen una altra cosa. Una altra cosa, és a dir, no? Depèn de qui utilitzi, busca una cosa o una altra. I el receptor també, no? Depèn de qui i sigui l'emissor, doncs també es col·loca en un canal o en un altre.
I Anna, la capacitat d'emmagatzematge, o sigui, hi ha algun problema amb això? Que, no sé...
Què passa amb la capacitat?
Què vols dir? A l'hora de generar...
No sé si amb la IA encara generem més dades per guardar al cinema. Sí. Vosaltres sempre treballeu amb teres, m'imagino, no? Sí. Però vull dir, què passa quan fa servir IA?
Clar, no, és una molt bona pregunta. Jo crec que té dos vessants, aquesta resposta. Una és, clar, quan tu treballes amb intel·ligència artificial, de cop deixes tant... més que director, ets curador. Perquè és diferent, és més com... Ja estic acostumada a treballar documental i amb el documental normalment filmes molt, fins que vas trobant, no? I al final descartes i cures. La ficció vas molt més a preu fet. Per tant, s'està començant a veure gent de ficció que fa això, dius, estic treballant més com un documental. Per tant, això què vol dir? Que generaràs molt més material, que li dedicaràs moltes més hores a curar, seleccionar. Per tant, sí, evidentment hauràs d'emmagatzemar més... I serà una feina potser a vegades no tan xula, perquè a vegades entre un i l'altre la diferència és tan poca que acabes com un, bueno, trio aquest, però podria haver triat l'altre. Per tant, a vegades també, bueno, un ha d'aprendre a fer aquesta feina, també, no? I una altra cosa, que potser no té tant a veure amb això, però sí que té tant més a veure amb tot l'impacte ecològic que té, per entrenar aquests models, que són bàsicament ara 4 o 5 empreses, Amazon, OpenAI, Microsoft, que poden entrenar aquests models, són granges de GPUs, que necessiten, que gasten molta aigua perquè s'han de refredar i que només ells tenen la capacitat de tenir tantes, perquè van ser milers, saps? Amb explanades enormes. Bueno, llavors hem de ser conscients també de l'impacte ecològic que té això i de si necessitem, fins a on. És a dir, sí, ser, pensar aquesta tecnologia, no comprar tot el que ens diuen i la por aquesta de que ens aniquilarà, bueno... O sigui, els problemes són uns altres, no? Com de precarietat laboral, també de la gent que està entrenant aquests sistemes, de concentració de poder, amb 4 que estan fent el que volen i després, ai, bueno, jo no sé, és que tal, ja... Són tecnologies que s'implanten molt ràpid, no?
Clar, passa una mica, no?, els que estem parlant molt d'intel·ligència artificial o tu, per exemple, que ja estàs posada en recerca, que la gent des de fora es pensa que llavors tot ho trobem bé, no? I precisament, no?, com més coneixement tens, més frenada creus que s'ha de posar en algunes coses. No?
Sí, totalment. I sobretot, jo crec que el que manca ara és aquest debat social. Entenc que també estem en un moment bastant convuls en el món, on dius, ara me voy a poner a pensar en IA. És com, ostres, doncs sí cal, perquè potser el món del cinema dius, bueno, m'és igual. Però té implicacions a tots els nivells, a nivell legal, a nivell social, a nivell polític. Són algoritmes que s'implantaran i ja estan implantats a tot arreu.
És que fins i tot molts cineastes que diuen jo no la faré servir, l'estan fent servir sense saber-ho.
Clar, i aquest és els problemes que hem de... És a dir, ara és un moment en què la tecnologia encara és visible. O sigui, és més visible, perquè hi ha moltes capes invisibilitzades perquè l'autocorrector és IA des de fa molt de temps. Però en aquest moment on encara és visible és quan, com a societat, i nosaltres aquí tenim més responsabilitat, penso la gent que no, que estem treballant només, que tenim, no sé, que estem en certs llocs on podem visibilitzar això, crear aquests espais perquè aquest debat arribi, ja t'ho dic, a nivell creatiu, però a nivell legal, a nivell social, a nivell de... Volem que aquesta tecnologia s'implementi a l'administració pública, com? Això és molt important. Als Estats Units ja hi ha molts casos ja de males praxis total, no? Per tant, és aquest moment que jo vull ser optimista ara. Vull ser optimista que podem fer-ho.
Jo t'imagino viatjant amb l'analògica per això, eh?
El què viatjar?
Que t'imagino viatjant amb la càmera analògica.
Bueno, en tinc també, en tinc. Però jo sé, a mi m'encanta la tecnologia, però l'has de... És com ara no me'n recordo quin artista ho deia, amb la, per criticar-la bé, l'hem de fer servir. No pot ser.
No, però ho dic perquè com més digitalitzat estàs, més ganes també, perquè ara també és veritat, estem parlant de cinema i IA, però evidentment... Hi ha molta gent que ara es posarà a fer Super 8 per donar pel sac, o sigui, és a dir, no, per anar a la contra, no?
Totalment, no. Bueno, hi ha molts laboratoris de Super 8. Sí, jo crec que lo interessant d'això també és veure-ho com una nova eina que no cal que substitueixi res, sinó que tens, bueno, com un, no, una nova manera també de crear, i sobretot a mi el que m'agrada més de tot això és aquest canvi metodològic que em causa. És a dir, he de pensar diferent, he de relacionar-me... És la primera vegada que tinc una eina que em dóna feedback. Clar, a mi això, la màquina, la càmera de fotos, com a màxim, si la poses en automàtic et deia, ai, vale, està bé, però... Aleshores, clar, això és fascinant com a artista. De cop, uau, no? I se t'obre un món. Però això no vol dir que deixi d'utilitzar...
És que tampoc és blanc o negre, no? Perquè, per exemple, ara, tots els laboratoris que han tancat de fotografia, alguns han de reobrir, perquè hi ha gent que vol fer servir l'analògica, no?
Clar, clar, és a dir, no és una substitució, no? És a dir, que una cosa deixa de ser mainstream, per tant, bueno, sí, evidentment no hi haurà tanta demanda, perquè, no? Clar. És evident. Però això no vol dir que deixi de ser. El que passa que llavors és més reduït, és més car, potser menys accessible, no? Tornem a aquells inicis en certes coses. Però hi ha molta gent també com jo que combina molts formats. I aquí jo crec que també està la gràcia, perquè combines metodologies, combines textures, combines formats, combines mitjans, i poden sortir coses superinteressants. Com a artista també et pots anar a un altre mitjà que potser et queda més lluny, com una instal·lació. Ara de cop dic, ostres, pues provaré això que ho tenia al cap, però... No sabia molt bé com fer-ho, t'ajuntes amb algú... També és una tecnologia que et permet col·laborar molt més fàcilment amb altres disciplines, perquè de cop tens alguna cosa amb el que, no? Perquè la IA serveix molt de traductor, és a dir, tradueix d'un llenguatge a un altre. Aleshores, de cop pots tenir una relació amb un escriptor diferent i amb un músic... Vull dir que... A nivell creatiu, hi ha camins superinteressants.
No, i això està notant aquí perquè ara estem en el campus de la Pompeu Fabra, perquè aquí també s'està fent molta recerca, sí. Al Rain Festival, unes xerrades impressionants d'alt nivell, amb gent que jo hi he al·lucinat perquè hi havia gent de tot el món, de fet.
Totalment, no? Sí, sempre han nascut amb vocació molt internacional, donant molt suport al talent d'aquí, evidentment, perquè s'ha de fer, però sempre portant gent de fora... per obrir un debat interessant i per posar-nos a un primer nivell de nivell mundial, no? Amb el festival, totalment.
Sí. Doncs gràcies, Anna, per tota la feina que fas i per aquesta mirada cap al futur. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
El Rain és un dels pocs festivals que hi ha al món dedicats al cinema fet amb intel·ligència artificial. A la seva segona edició hi vaig poder veure Duck. És un film d'espionatge britànic on no tot és el que sembla. El protagonista és un deepfake de Sean Connery. La directora, Rachel McLean. Les eines d'IA que s'han fet servir, Deepface Lab, el model text per ser parlat, i un model d'àudio propi de Martin Disley. I'm not following. This photo. Who took it? My dear boy. Nobody took it. What do you mean? Ever heard of Photoshop? No. Pay attention to the raw. What's that? What the hell are you doing? Steady on. It's out of control. False reality. Wasn't that what you said? This is not what I meant. Does he think this is real? I do not. Yes. Allow me. Much obliged. It's my reality now. And unfortunately, you are just living in it. We're heading off that cliff. Yes, we are. Relax. It's not real. None of this is real. Si Si us dic que és doctor en comunicació pública per la Pompeu Fabra, llicenciat en física teòrica per la Universitat de Barcelona i en filologia eslava, què penseu? Tot això és una mateixa persona. I és el Frederic Guerrero Soler. Ara, Frederic.
Molt bon dia, hola, què tal?
Dius, no em llegeixis el currículum, el primer que em dius. Jo t'ho llegeixo, però és que, clar, tu ets, no ets científic i ets humanista, ets tot, no?
M'ha costat molt, explicar què sóc, perquè realment fa 20 anys tenia dificultats, no?, per intentar combinar aquesta doble faceta de la teva vida com a científic. A mi m'encanta la física teòrica, tornaria a fer la carrera de física si m'ho demanéssim en qualsevol moment, i a la vegada era un apassionat de Dostoyevsky, Tolstoy i la resta d'escriptors clàssics russos, i no vaig voler deixar passar el moment de fer una segona carrera i, finalment, després ja venir cap aquí a la Facultat de Comunicació, no? Em vaig trobar una miqueta l'enllaç, la combinació de les dues coses.
Però tu ets tendència, perquè la tecnologia, sobretot la intel·ligència artificial, el que uneix és humanistes amb científics.
El que és tendència és aquesta unió, Jo mateix no, Però a mi, jo ho he anat predicant moltes vegades, Dintre de... Quan vaig arribar aquí, de fet, ja vaig fer una aposta per fer entendre que la comunicació com a disciplina necessitava un equilibri, no?, entre allò més humanístic i allò que podria ser com més de ciència dura, amb aplicació de mètodes matemàtics, no?, estadístics. Creia que valia la pena almenys intentar-ho, i finalment ja coneixes una miqueta el meu recorregut, no?, a través de les xarxes socials i Twitter, i la intel·ligència artificial generativa, que és una fusió d'aquest coneixement, i que molts creiem que només a través d'aquesta interdisciplinarietat, diríem, avançarem, no?, en la qüestió de la creació audiovisual.
Evidentment, tu veus la IA generativa com una aliada, i tu vas pensar, ha d'haver-hi un festival que sigui de cinema, i ja et vas inventar, tu ets el codirector del Rain Festival. Com et va anar això?
Mira, va ser amb una proposta d'un projecte que vaig fer per la universitat, no? Això era el octubre-novembre de 2022, jo el vaig començar al maig. A l'agost de 2022 es va alliberar Stable Diffusion 1.5, el moment històric. Al novembre es va posar en marxa ChatGPT, i vaig anar a la direcció del departament i els hi vaig explicar que jo no volia fer més un tipus de coses que fèiem, no?, de jornades i conferències, i que apostava per fer un festival de cinema amb intel·ligència artificial generativa. En aquell moment pensàvem que era el primer, després vam saber que érem els segons a nivell mundial, no? Però encara ens quedarà aquesta cosa de que vam ser els primers a pensar-ho, no? He de destacar, òbviament, que gràcies al director del departament, Jordi Balló, que va acollir la idea, diríem, amb entusiasme, hem arribat fins aquí. Però ens vam plantejar que faríem això, que seríem dels primers a fer-ho i que, a més, ho faríem d'una forma molt genuïna, no?, que és combinar recerca amb festival de cinema i amb performance en viu. Després ho hem anat fent més gran, no?, amb una fira on nosaltres posem en relació a diferents actors involucrats en el sector, i finalment un cicle de conferències que enguany fem un altre cop al Sonar Més D.
Pel que fa a les conferències i la recerca, clar, segurament tu has mirat tot el panorama mundial per poder triar, perquè ho has mirat a nivell mundial, i aquí xerrades interessantíssimes de gent que ve de tot arreu. Què has anat a buscar o què has triat? Què volies que expliqués el Rain?
Mira, el Rain explica dues coses. Una, el millor coneixement a nivell global, internacional. Dos, el millor coneixement local. Per tant, equilibrem les apostes, no? Hem fet venir el Shyam Sundar. El Shyam Sundar és un catedràtic nord-americà de la Penn State University, la millor universitat a nivell mundial en comunicació. És una experta mia, va ser una experta amb credibilitat, ara fa moltes qüestions de confiança, com les que ens ha parlat avui, no? I, per tant, és un referent gairebé únic al món, no? A part de ser un gran conferenciant, com hem pogut veure avui.
I explica l'anècdota que hi va haver quan va presentar el Rain Festival, no? Que el Ricard Robles del Sonar va dir, diu, per fi els enginyers sou sexis, no?
Totalment, totalment, ho dèiem abans. El director del nostre departament d'enginyeria es va presentar ell mateix com som els dolents de la pel·lícula, i després el Ricard Robles de Sona els va dir, els dolents sou els més sexis, cada cop més sexis, no?
Clar, perquè abans no els entenia ningú i ara els estem començant a entendre, els enginyers, no?
Jo crec que estem començant a agrair la feina que hem fet durant tant de temps, perquè ens han proveït d'unes eines que fins ara no havíem pogut ni imaginar, no? I sense la seva contribució tot això no s'entén. No, els models generatius no sorgeixen d'una disciplina humanística o de ciències socials, sorgeixen de la computació i de les xarxes neuronals, no? Per tant, és una manera de dir gràcies i, a més, ara us convidem, no? I al revés, no? Convideu-nos a nosaltres a participar de tota aquesta història.
I així a nivell global, la intel·ligència artificial generativa, sobretot, quins canvis està portant en el sector audiovisual? No sé si hi ha més oportunitats que riscos, si ets molt més optimista...
Jo no em categoritzaria d'optimista, tampoc de pessimista. Em sembla una tecnologia fascinant i que a la vegada incorpora moltíssims riscos. A nivell d'indústria, el que estem observant és que s'està incorporant de manera progressiva en tots els processos, val? Des de la ideació fins a la producció, postproducció, guions, gairebé a tot arreu tu pots trobar un espai per la IA generativa, no? Per tant, ens està dibuixant un horitzó en el qual, en un futur relativament pròxim, no podrem distingir si un contingut ha estat creat amb l'assistència d'IA o no. Això ens posa en un panorama complex que haurem de discutir, no? I ho haurem de discutir sobretot per les qüestions que tenen a veure amb ètica, biaix, estereotip, discriminació, tot això de que nosaltres també parlem en el nostre festival i que crec que són fonamentals, no? Perquè no podem ser uns tecnooptimistes i deixar que l'ús sigui qualsevol, sinó que hem d'estar molt observants a com evoluciona aquesta introducció de la tecnologia.
Tu creus que tothom pot entendre i pot fer servir la IA?
Sí i no. Depèn. Primera, depèn de com definim el tothom. Perquè en aquest tothom hi ha moltes desigualtats en l'accés, val? Perquè a vegades no hi pensem, però hi ha desigualtats en l'accés, no? Però superat aquesta desigualtat en l'accés, jo crec que la IA comporta també un llenguatge que requereix d'un coneixement anterior que fa que la seva utilització sigui òptima, no? Jo als meus alumnes els hi dic, no? Potser allò que havíem oblidat més, que era el pensament abstracte, la cosa més teòrica, entre cometes, tindrà un valor més gran perquè ajudarà a comprendre molt millor la interacció amb la IA. I en canvi la IA et farà les qüestions més superficials. Si entenem per superficial la creació d'una peça periodística, no? Simple, eh? O una imatge, o una cançó, o un so. Per tant...
I en general els alumnes els veus? O sigui, amb els ulls ben oberts i les orelles per saber com poder fer servir aquestes noves eines? O els veus mirant cap a una altra banda, en plan, això em fa mandra, com les generacions més grans, que jo crec que estan així, no?
Doncs mira, tinc una experiència molt propera, que és les meves classes d'aquest últim trimestre, que van sobre plataformes digitals i creació de contingut. I et diria que una miqueta parts iguals. Hi ha hagut grups que m'han fet projectes preciosos amb IA generativa, molt emocionants. Hi va haver un grup que ens va emocionar amb la creació d'un personatge fet amb intel·ligència artificial generativa, una dona de 57 anys, no?, que parlava del càncer de pit, Paki la Loki. I en canvi hi ha hagut altres grups que s'ho han mirat amb molta més tebior, no? Yeah. Amb distància. A parts iguals, et diria, Mariola. No sé si té a veure amb l'optimisme o el pessimisme, però sí que té a veure amb la inquietud que pugui generar la tecnologia o aquelles ganes d'experimentar amb ella.
Ja ho diem, i tu ets un exemple, no?, que ens mou la curiositat, no?, i tu sempre endavant amb més coses, i per tu suposo que deu ser un moment apassionant ara mateix, no?
La curiositat va matar el gat. Sí, la veritat és que jo moltes vegades he de reflexionar sobre l'ús que em puc fer o sobre com explico, no?, per mantenir aquest equilibri, no? La universitat no pot enviar mai un missatge acrític sobre res, i en particular sobre qualsevol tecnologia que pugui tenir un impacte a nivell social, cultural, econòmic, però he d'admetre una fascinació que té a veure amb el meu passat i també té a veure amb allò que tots portem a dins, no?, que és un desig creador i creatiu que molts de nosaltres ara podem donar-li una miqueta de llibertat, no?, i d'alguna manera materialitzar gràcies a un instrument com aquest.
Quina és la pregunta que més et fan? Com motives a la gent al teu voltant que diu que la IA tot és dolent?
És una pregunta difícil aquesta, com la motives? És difícil motivar-los, perquè jo crec molt amb la motivació intrínseca. O sigui, tu ja saps el que és i per tant tu hi aniràs o no hi aniràs, no? Jo sóc molt poc apologeta de dir has de fer-la servir, em mantinc amb una certa distància, jo la faig anar, puc explicar les coses bones que té, puc explicar les coses dolentes, no? Però no em sento particularment empès a dir-li als altres que la facin anar, a no ser que se sentin una miqueta persuadits pel que jo mateix explico, no? A mi em sembla una tecnologia meravellosa, no? És l'àngel i el dimoni, tota l'estona, però em sembla una tecnologia meravellosa perquè s'entreveu una nova forma de narrar, s'entreveu una nova forma de construir històries i s'entreveu un futur en el qual moltes persones que no han tingut oportunitat de crear contingut audiovisual de qualitat realment la tindran.
Doncs nosaltres farem el primer pas explicant què és això de la IA perquè vosaltres pugueu triar i decidir què és el que és el més important, que cadascú se la faci seva. Gràcies, Frederic.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Maria.
I aquestes són les tres pel·lícules guanyadores al Rain Festival en la seva segona edició. Primer premi per 512 per 512 del francès Arthur Chopin, un usuari d'internet entra a l'espai mental d'una intel·ligència artificial buscant Francine Descartes, la filla del filòsof. Les eines d'IA que s'han fet servir, Stable Diffusion i Lora. El premi del jurat del Rain Festival va ser per Fried Egg, de la britànica Rusha Tightgale. És un diàleg sobre el temps i les relacions personals. Eines d'IA que s'han fet servir, Eleven Labs i Pika Labs. La menció especial del Rain Festival per aquesta Morbo, del brasiler Jonas Sanson. Reflexiona al voltant d'un món on les guerres i els conflictes es comparteixen a les xarxes socials. Les eines d'IA que s'han fet servir, Midjourney i Runway. Ve del periodisme i la comunicació, però fa més de 15 anys que es dedica a la realització audiovisual. És la Carme Puig. Què tal, Carme?
Molt bé, bon dia.
Doncs bé, una mica ara estàs immersa en el sector audiovisual. Has fet moltes coses, però avui ens volem centrar en My World, perquè amb un exemple es poden explicar moltes coses. I en aquest programa volem ser didàctics, divulgatius, explicant la IA. I has après molt, no?, fent aquest documental.
Moltíssim. En realitat no deixa de ser la meva manera d'entendre la intel·ligència artificial, ja que és la primera peça on em vaig encarar, no?, a aquesta eina.
Hem vist moltes ressenyes del film i li posen etiquetes diverses, videoart o projecte de creació audiovisual. No podem dir que és una pel·lícula?
Per mi és una pel·lícula, m'encanta que ho diguis. En realitat, jo no he llegit cap ressenya, m'hauré de posar el dia sobre mi mateixa. Per mi és una pel·lícula sense cap mena de dubte, perquè en realitat tot això d'etiquetar que és una pel·lícula, que és un videoart, és complexa. Jo entenc que les etiquetes són necessàries i hem d'anar-nos col·locant, perquè la indústria necessita al final com tenir els seus box. Però és veritat que per mi, que vinc a més del món del curtmetratge, del documental i del llargmetratge, per mi sempre ha sigut una pel·lícula. Que encaixa en un espai de videoart, em sento meravellada.
Amb quina tecnologia has treballat?
Mira, nosaltres hem treballat amb una tecnologia que es diu text to image, que és a dir, escriure el text de prompt i que surti la imatge en vídeo, i en concret amb un software que es diu Stable Diffusion, no? Una plataforma que tu te la pots descarregar, és de lliure accés i treballa també amb una base de dades, és a dir, d'on veu la informació per crear les imatges, que també és en obert.
I, clar, l'interessant de My World és que expliques els biaixos que poden tenir els algoritmes amb una pel·lícula feta amb intel·ligència artificial.
Sí, com et deia abans una mica, és que jo vaig aprendre què era la intel·ligència artificial fent aquesta peça. Jo tinc molta sort perquè el meu director de fotografia, que és com el meu partner artístic des de fa molts anys, el Sergio Álvarez Napagau, a banda de ser director de foto, és doctor en intel·ligència artificial de la UPC, el Barcelona Supercomputing Center. Aplausos! No? Llavors, clar, això significa que tengo lo mejor del momento, ara mateix. Quan ell em comença a enviar whatsapps fa 2 anys de Carme, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, i jo intento entendre de què m'està parlant i m'explica, no, és que el que això fa és crear patrons a partir de les imatges, dels textos pròxims a les imatges, etc, etc. Quan troba les paraules, aquelles imatges, busca patrons i dic, home, dic, llavors m'estàs dient que tots els patrons de biaixos que tenim en el món, si jo li demano, els reproduirà. I aquí comença la cerca, no? De, a veure,
si poso doctor, què surt? Ui, homes blancs amb barba. Vinga, doncs va, dona doctora. Ui, dones blanques joves. Si poso dona negra doctora, ah, dones joves negres. Va, i com aquesta necessitat d'hiperdefinir-te per realment aconseguir alguna cosa que s'assembli a tu si no estàs en allò de cada cop i volta el patriarcat, el capitalisme, el colonialisme ha decidit que hem de ser.
Abans, amb l'Anna Giralt, dèiem, però potser els biaixos no els té la IA, sinó que és un reflexe dels nostres biaixos, no?
Bueno, sense cap mena de dubte. Mira, com saps, jo també tinc una faceta de Dones Visuals, que és una associació que defensa els professionals i que fa moltes accions per les dones i identitats dissidents, i això, abans de la IA, ja estem aquí treballant-ho des de fa molt temps. Quin és aquest imaginari? Des d'on es construeix? Per què es construeix d'aquesta manera? I què meravellós enriquidor seria per tots i d'alta qualitat anar-lo canviant i transformant-lo.
Carme, a nivell formal, la por una mica de la IA, del tema a nivell estètic, no tant de discurs sinó d'estètic, la por és una mica saturar quan es faci tot amb IA?
A veure, aquí el tema, i avui aquí que estem en el rei, doncs estan fent unes reflexions molt interessants, és què passa quan es normalitza la imatge. Evidentment, el model intenta anar a la mitjana. Si a més parteix d'unes dades que ja són com una mitjana i que realment, o un biaix, no? Un sesgo tal qual, un tall, i no està representant, clar, tendim a crear un model que sempre sigui igual. Aquí, en realitat, jo crec que els creadores tenim un mogollón de responsabilitat, de trencar la màquina en el sentit més positiu, ser unes hackers, no? I intentar buscar aquelles imatges que realment volem, que són dissidents i que parlin de nosaltres i del que volem explicar i no del que el patró ens està tornant.
A tu, si t'ensenyen dues imatges, pots detectar quina està feta amb IA i quina no?
Majoritàriament no. És a dir, a no ser que sigui una imatge que intencionadament vulgui deixar en obert el diàleg, que això per mi és una cosa molt important com a creadora, i en realitat tinc una segona peça que és Cendres, que va sobre l'estereotip de la bruixa, que ara mateix he aturat, que la tenia ja preparada per enviar a festivals, perquè m'estic qüestionant si encara no estem en un moment en què hem de fer partícips a la gent de la IA. I encara que a mi em sembli que allò és una imatge sintètica que tothom reconeixerà, segur, i com ho faig per fer-los partícips sense anar posant cartellets que ningú llegirà? Per tant, si un creador i un artista, una plataforma, una indústria, una empresa vol que jo participi d'aquest debat, la reconeixeré. Si jo vull amagar-ho, fer-ho hiperrealista, no la reconeixeré.
Doncs va, anem a poc i anem entenent aquesta tecnologia, doncs per viure amb tranquil·litat també, no?
Per suposat, és una qüestió d'entrar en el debat, no? De que no ens faci por, sobretot a les noies, a les dones, no? Que la tecnologia ens acaba quedant allunyada i no ens la podem fer nostra i també participar-hi.
Gràcies, Carme.
A tu.
I una IA ha triat que el moment més viral d'avui és...
A veure, nosaltres amb el Jorge Caballero vam començar a investigar l'impacte de la intel·ligència artificial al cinema fa gairebé 7 anys. I per nosaltres era un procés normal perquè nosaltres fem documental, vam començar amb el documental interactiu, després amb realitat virtual, realitat augmentada, és a dir, anàvem testejant, incorporant i jugant amb la tecnologia conforme anaven sortint coses noves, i en aquell moment ja es veia, si estaves en aquest sector, que la intel·ligència artificial seria un tema. Clar, aleshores era algo que estava com molt segregat, era només per erudits que sabien programar perquè era molt més complex, res a veure amb ChatGPT d'ara. Per tant, durant tots aquests anys, nosaltres hem estat treballant, incorporant, des d'altres vies, i bueno, penso que hem adquirit un coneixement molt interessant i molt profund de la tecnologia i fins a on pot arribar i fins a on arribarà.